Els dies de cada dia amb Isabel Busquets.
Espessa boira. A nosaltres ens agradaria que ens agradessin les plantes, eh? Em repetia enriolada una bona amiga meva que fa un temps ens va deixar. Aquesta afirmació, a moda de pregunta, venia a tomb cada vegada que ens miràvem les plantes del seu balcó. Tant ella com jo sabíem, de sobres, que no posàvem l'atenció necessària a les plantes que ens regalaven o que compràvem. Ens agradava tenir plantes ben ufanes i alhora totes dues érem conscients que agafaríem primer un llibre abans que la regadora. Però a les plantes bé que els exigíem que lluïssin d'allò més. Així, per art d'encanteri, i ens miràvem engelosides les boniques flors i plantes del veïnat. He pensat molt en ella aquests darrers dies que he estat a la illa de Tenerife, on les plantes llueixen sota el sol gràcies al seu clima càlid i temperat segons l'estació. Creixen ufanoses per tot arreu i alguns cactus són gegantins. Abundor de la flor de Pasqua o flor de Nadal en els jardins públics, igual que en altres illes que he visitat. Pensava que si una flor fa només Nadal, deu ser la ponsètia. Qui aconsegueixi fer-la viure fins a Cap d'Any es mereix un reconeixement públic. Un any gairebé vaig aconseguir-ho. L'havia podat a mig març segons uns consells que havia escoltat en un programa de ràdio. Arribat al bon temps, la vaig posar sota l'empara del llorer. Les branques es varen omplir de fulles verdes que era un goig. A començaments de setembre la vaig passar sota el porxo i cap allà a finals d'octubre va començar a envermellir. Com que seguia fent, com des de fa uns anys, una agradable caloreta tardoral, li vaig deixar. Un dia de forta tramuntana en què jo no era a casa, va quedar ben mústia i pensida. Em va saber greu de no haver-la pogut protegir com calia. Pobra ponsètia, sota la meva responsabilitat, li esperava una mort anunciada. Al Parc Botànic de Tenerife vaig gaudir d'allò més, reconeixent aquelles plantes que nosaltres comprem als vivers o al garden, com es diu ara, com a plantes d'interior. Com si aquests éssers vegetals no haguessin estat creats per viure al mig de la natura. Tupides bugambílies, crotons de fulles multicolors, antúriums amb flors blanques i de roig encès, cintes, potos de fulles grans i tots els tons de verd, costelles de dam, marqueses immenses, diafanbàquies, falgueres, ficus i moltes més. Totes aquelles plantes que fan tant de goig quan les comprem i a casa fan figa, encara que demanem, és fàcil de cuidar? Perquè a mi no em viu cap planta sap. L'encarregat ens mira condescendent perquè sospita que la nostra poca traça es deu a l'aigua que s'interposa en la nostra relació d'amor fallida amb la planta. També pot passar que la persona que rebrà l'obsequi d'una planta no sigui tan poca traça com nosaltres. No us heu preguntat mai per què les dones amb arrels andaluses tenen tanta mà amb els geranis? Jo no aconsegueixo que em visquin, ben al contrari. Gerani que compro, gerani, on s'hi hostatgen les papallones Terminator. El Jardín de Aclimatación de la Orotava és el que es coneix com a Jardín Botánico de Puerto de la Cruz, o senzillament el Botánico. A la illa de Tenerife, la denominació de Jardín de Aclimatación de la Orotava es dona perquè antigament el Puerto de la Cruz pertanyia al municipi de la Orotava. El Jardí Botànic va ser fundat el 17 d'agost de 1788 per ordre del rei Carles III d'Espanya. Per aquesta mateixa ordre, els científics recol·lectors de les colònies espanyoles de l'anomenat Nuevo Mundo havien de reunir plantes exòtiques en aquest jardí i després d'un període d'aclimatació traslladar-les posteriorment als Jardins Reials de Madrid i Aranjuez, cosa que no va funcionar. Per tot el jardí botànic, una ingent quantitat de clívies d'un taronja rogenc lluminós em va deixar meravellada. Algunes ja havien ofert la seva esplendor i les seves flors ja s'ajucaven reverenciant la terra que els havia permès florir. Altres tot just despuntaven. Nombroses clívies ja havien donat el seu fruit en centenars de baies. No me'n vaig poder estar i em vaig rempinyar un bon grapat escollint les més vermelles. No calia pas encamallar la petita tanca vegetal que vorejava els parterres. Només calia allargar la mà. Veurem si aconsegueixo que neixi, ni que sigui una clívia sota el meu porxo. Si una mala vibració no va corrompre les baies en passar l'escàner de seguretat de l'aeroport. M'hi sentia bé en aquell jardí, entremig d'espècies d'arbres desconeguts, amb unes arrels com pops dantescos que reptaven per terra, arrogants palmeres que volien abastar el cel. Enyorava també el meu mar blau. Com era això si contemplava un altre bonic paisatge marítim d'una paleta de verds vius gràcies a les generoses pluges d'aquest hivern, que contrastava amb el color negrós de la terra volcànica? Verd i negre vora un mar embravit amb onades de crestes verdoses colpejant les roques sense descans. Cap al tard el mar s'enfadava més, feia respecte, però el mar sempre embadaleix. El mires i no el deixes de mirar. Et reté la mirada fent-te presoner del seu misteri més enllà de l'horitzó. No fa gairebé ni una setmana que sóc de nou a casa i se m'han desdibuixat de cop les plantes, les flors del jardí botànic i les aigües embravides de l'Atlàntic. Un nou front de guerra m'atemoreix com el més fort dels temporals. Recordo de nou les paraules que vaig llegir en un article a propòsit de l'esclat de la guerra d'Ucraïna. A la guerra es dispara entre si gent que no es coneix, enviada per gent que sí es coneix i s'odia, i no es dispara entre si. Els drets humans i el dret internacional segueixen saltant pels aires. Una guerra anunciada, la guerra de l'Orient Mitjà, una guerra amb diverses guerres genocides subjacents, un garbuix de fronteres imposades, d'identitats culturals i religioses ignorades, la divisió entre xiites i sunnites, el supremacisme d'Israel i el petroli al centre del món. De vegades penso que ni un expert en geopolítica s'hi deu entendre. I quina paradoxa que sentim aquesta guerra més a prop nostra, perquè centenars d'europeus enlluernats pel miratge de l'Aràbia Saudí hi han quedat atrapats, bé sigui per feines molt ben pagades, per viure una vida de luxe o bé com a turistes circumstancials. I ara, qui se'n recorda dels pobres treballadors i treballadores vinguts de l'Àsia i vivint en règim d'esclavatge per fer habitable un tros de desert amb tota mena d'excentricitats? I ara, com podem esvergir aquesta boira de guerra tan espessa?
Obrir els finestrons i esperar un nou dia i trobar altre cop entelats els vidres com aquests meus ulls que sovint oblien. Encara hi ha llum per dreçar la vida. He d'esborrar les nits de ràbia i de feblesa. He d'esborrar el pensar que sempre ens toca perdre. Mirar molt més enllà d'aquesta boira espessa. He d'aprendre a lluitar sense tenir cap feina. I el pas del temps, hores repetides, va llaurant la pell cada cop menys lliure, sense guanyar res, perdre un tros de vida i anar cap al llit i veure que somnia. He d'esborrar les nits de ràbia i de feblesa. He d'esborrar el pensar que sempre ens toca perdre. Mira molt més enllà d'aquesta boira espessa. He d'aprendre a lluitar sense tenir cap eina. I aquesta cadira coixa trotinada, els vells finestrons i la llarga escala són la gran mentida, perdre l'esperança. Per marxo, jo m'aixeco ara que puc encara. He d'esborrar les nits de ràbia i de feblesa, he d'esborrar el pensar que sempre ens toca perdre, mirar molt més enllà d'aquesta boira espessa. He d'aprendre a lluitar sense tenir cap eina.